Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
La situació de la dona al món romà té les seves pròpies connotacions dins d'un univers on el protagonista sempre és l'home. La dona romana era a la vegada objecte de desig, un desig no sempre lícit, i del menysteniment, doncs ja aleshores es tenia per un ésser considerat més feble. Fins i tot la paraula virtut prové del mot llatí vir, que significa home, precisament. Davant d'aquesta imatge tan injustament negativa de la dona, aquesta quedava exclosa de la vida cívica. Dones que no eren esclaves o llibertes tampoc no eren ciutadanes de ple dret, en el sentit de poder accedir a la vida política, votar o presentar-se a unes eleccions. A les que no eren esclaves les podríem anomenar ingènues, ja que en llatí ingènua vol dir nascuda lliure. I podia ser lliure en comparació amb una esclava, però no pas independent. La consideració jurídica de la dona era equiparable a la d'un menor. Quan no depenia d'un amo o un patró, podia dependre per sempre de l'autoritat i la tutela del pare o fins i tot després d'haver-se casat, tal com establia el matrimoni sine manu des de la fi de la República. En altres casos, podia haver escollit un tutor legal. El matrimoni era una de les estructures fonamentals de la societat romana, pensat només per la procreació. Els homes buscaven el plaer sexual fora de casa, a través de la prostitució, una activitat que era socialment menyspreada, però que s'acabava consentint. En temps de l'imperi, el màxim que podia aspirar una dona era emancipar-se després de pagar un tribut a la família i a la pàtria. Tot plegat no vol dir que a l'imperi romà no hi hagués dones que assolissin un cert nivell d'influència, tot i ser excloses de la gestió política. De manera molt especial, aquelles que es consagraven a l'àmbit religiós al servei d'alguna divinitat acumulaven poder i respecte, com Eumàquia, sacerdotessa de Venus, que va erigir l'edifici més gran del Fòrum de Pompeia. Els destins de cada dona podien ser tan diversos com els dels homes, i al final la riquesa pesava més que les diferències de gènere. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem de la dona en el món romà. Clar, sempre quan parlem de Roma ens trobem la mateixa, que Roma és tan gran en tots els sentits, en temps, va durar, per posar-ho fàcil, 2.000 anys, i amb intensitat del domini romà, que de vegades parlar d'un tema del món romà sempre és complicat, però sembla que les dones van mantenir un cert estatus sempre similar al llarg de tota la història de Roma.
Sempre que parlem de Roma, sempre fem comparacions amb el present, eh? Sempre fem comparacions amb el present. Però hi ha una cosa que sí que és certa, eh? I és que de vegades no tenim la sensació de que la història de la dona, amb referència a l'ara molt present d'aquesta lluita i cada vegada més necessària i més real i més tangible de la igualtat, moltes vegades amb el món romà aquesta desigualtat no és tan llunyana en la desigualtat que hem viscut amb èpoques no massa llunyanes de la nostra història.
Sí, fa quatre dies, eh?
Fa quatre dies, això. Vull dir que és veritat que era un ser que tenia menys poder, menys reconeixement per part de l'home, però tampoc no és que no en tingués cap, perquè si comparem èpoques històriques viscuts pels nostres pares, alguns en la nostra infància això ho han viscut, o bé, ja no parlem de dos de generacions anteriors, s'hauria de veure que tenia més capacitat i més llibertat. No hi havia el divorci, no fa tants anys, hi havia com una mena de permissivitat davant de les febleses de l'home, en fi, que s'acceptaven.
Que en absolut era amb la mateixa contrapartida amb la dona.
No, encara no hi és ara.
No,
no ens equivoquem. I després hi havia tota una sèrie de garanties amb aspectes econòmics que no estan allunyat de la capacitat econòmica que podia tindre una dona amb el món romà, que fins fa quatre dies gairebé tot el món tenia. bueno, potser ens escapem una mica nosaltres amb el fet de la pubilla a Catalunya, que això a la gent li costa entendre-ho, no? Però, vull dir, no és tan llunyà. És a dir, la dona tenia un perfil, la prova està de que la podem descriure, ens costaria molt més situar la dona en altres cultures i en altres civilitzacions, un perfil com la que té, malgrat les diferències, contra ella, el món romà.
Sí, ajuda? Sí, tens raó.
Precisament qui diu que té raó, Josep Maria Soler Sabater, és bueno, la convidada...
Ja ho sé per tots els estudis que he fet ella.
I tant.
Ui.
És la doctora Isabel Rodà, amiga d'aquest programa, que hem tingut la sort de comptar amb ella en diverses ocasions, fins i tot en el lloc del Josep Maria, en alguna ocasió també hem tingut com a assessora del programa, membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, catedràtica d'Arqueologia de la Universitat Autònoma. Moltíssimes gràcies, doctora Rodà, Isabel, gràcies per venir un altre cop aquí a l'Enguàrdia.
Gràcies, Enric, per comptar amb mi. Estic encantada de venir a xerrar amb vosaltres dos.
Sí, sí. Petar la xerrada sempre és positiu. Les dones romanes són... Tornem-hi sempre. La referència de Hollywood és bàsica. Són com aquelles dones de Hollywood que sempre van amb aquelles togues tan estupendes i tan majestàtiques... O les hem d'imaginar d'una manera més quotidiana? O només eren unes poques dones que anaven així? Com eren les dones de Roma?
Home, Hollywood ha divulgat, però també, evidentment, distorsionat la realitat històrica, no? Tot això, he de dir que jo sóc partidari del peplum. És millor que es vagi a veure una història de romans, de grecs, de món medieval, que no pas els, com es diuen aquests, dels pirates, 50.000,
sí.
No?
Sí, sí, eh? Sí. No, tant, jo estic d'acord, eh? O sigui, tant, encara que es distorsioni les pel·lícules històriques, alguna sí. cosa expliquen i alguna sí, cosa sí. deixen i com a mínim causen curiositat i em sembla positiu. Sí, sí.
Per tant, doncs, que n'hi hagin sí, més sí, però, i si són millors, sí, perfecte.
És que la divulgació històrica és necessària. Sí, després ja vindrà l'especialització. El que s'ha d'evitar és la vulgarització.
Sí, sí,
perquè
exacte,
no està basat en fet real.
Però, exactament.
La divulgació,
absolutament.
La bona divulgació és que és una obligació. Mm-hmm. És que s'ha de tornar el coneixement a la societat. Mm-hmm. És veritat, sigui en forma doncs, de novel·les magnífiques com les que ha escrit el mateix Enric, o altres fets, no? Però, esclar, la dona, anem ara al món romà, deixem de cinema, com tu deies molt bé, és que, esclar, és un paquet de molts anys, de molts segles, no pots comparar una situació amb l'altra, i com sempre, i ara també, doncs les classes socials. És a dir, és diferent, doncs, la dona de l'emperador, parlem, per exemple, d'una emperadriu Llívia, que ho fou d'August, o d'una esclava, o d'una lliberta en poques condicions. Tenim, per tant, un gran marge.
I també sospito que no devia ser el mateix una esclava d'una família relativament rica, una esclava d'una família pobra, una esclava que es dedicava a temes industrials i a gairebé picar pedra, com l'esclava que, en canvi, es dedicava simplement a banyar el cos dels nens. No?
Sí, o sigui sí.
que, esclar... Són
casuístiques immenses, no?
Sí, sí.
Vull dir, una esclava domèstica podia tenir una vida excel·lent. Fins i tot, doncs, l'amo es podia enamorar d'aquesta esclava, la alliberava perquè es pogués casar doncs, amb justes núpcies, diguem-ho així, i que fos la seva esposa legal. I a l'inrevés també, eh? Una dona es podia enamorar del seu esclau, l'alliberava i així ja es casava, doncs, diguem, amb tot el dret.
Amb dret romà.
Amb dret romà. Per tant, en aquest cas hi ha una possibilitat de canvi d'estatus, que això va ser una de les grans claus i de l'èxit de l'imperi romà. La capacitat de mobilitat social. És a dir, en una sola generació, aquí hi ha un cas a una inscripció de Barcelona que el fill d'un que neix esclau, s'allibera aquest esclau, té un altre fill quan ja és lliure i és magistrat municipal de Barcelona. Per sí, qui no, vaja.
Per entendre's l'alcalde.
L'alcalde, o el tinent d'alcalde,
sí,
diguem-ho així.
Sí, sí, sí.
Per tant, dius, esclar, és que una sola promoció. I això no passa en un cas extraordinari. Hi ha una promoció social. I també, doncs, per la part de les dones, no? Ara, esclar, no podien ser, com es diu molt bé a la introducció, doncs càrrecs polítics. Clar, els batlles es deien duovirs, dos barons, dos homes. Per tant, ja quedava clara la cosa que sí. Els col·legis de sex viri, de sis barons, per tant, era clar.
Sí, sí, no,
ara,
no.
La religió sempre va ser una porta d'entrada. Hi havia sacerdoteses, que normalment eren les esposes dels sacerdots, la cosa anava així. Sí. Però després cultes com els orientals, que admetien doncs, la presència femenina. Les vestals, importantíssim càrrec a Roma, no? Per tant, dintre de la religió va haver una certa manera de promocionar-se.
De fet, això també passa sempre... a l'època moderna, en què les monges tenen un poder, sobretot algunes, molt específic, i és una via clarament femenina, i el món del monacat dins del segle XVI, per exemple, o XVII, és un món molt particular, i això suposo que en Roma encara era més important, el món religiós.
Sí, sí, el món religiós va ser aquesta porta d'entrada de figurar, a part doncs, de ser una dona noble, filla o esposa d'algun membre destacat de la societat romana. Això també, evidentment, ajudava molt a tenir un paper, un poder fàctic, diguem-ho així.
No, i aquesta manca d'espiritualitat que a vegades no es vol donar a les religions dels altres. Doncs el món romà, la religió, ocupava un paper a l'esperit de les persones portat per dones.
Sí, sí, bueno, més que l'esperit era, diguem, institució. La religió romana era molt oficial i molt institucionalitzada. Ara, va ser molt liberal a l'aspecte religiós. Potser va ser la civilització més liberal.
Anava incorporant,
va,
no?
Va admetre tot. Tot, absolutament tot.
Tots els déus dels altres.
Tots els déus els respectar, els va incorporar.
Propis, sí,
és a dir,
sí.
Va fer un sincretisme, que es diu, és a dir, doncs teníem 1.000 divinitats, a Júpiter tenia 1.000 cares, depèn de la zona de l'imperi romà, el Júpiter de Síria no era el mateix que el Júpiter de Tàrraco o de Tarragona, posem per cas, no? Per tant, va ser molt, molt permissiu, però li va mancar potser això a la religió romana. Era molt oficial, era també per promocionar els propis sacerdots que participaven en aquests cultes, no? Però espiritual no era.
No era.
En canvi, les religions orientals, la cristiana, entre elles, doncs sí que donaven una resposta més espiritual, i per això van acabar triomfant. Un mitraïsme, una religió d'Isis, aquestes sí que ocupaven aquesta part importantíssima del ser humà, que és l'espiritualitat. I la religió romana... Què creia en Júpiter? Pues poca gent.
I tant se val. I amb August, ja no diguem que els emperadors divinitzats.
Allò.
Sí, sí,
així,
ja, August, encara, August és massa increïble. Sí, sí.
August ho tenia ben clar, que res de ser Déu. En tot cas, després de mort ja veuríem.
La dona romana, podem imaginar amb un respecte de la societat o estava en un nivell gairebé proper als esclaus. Òbviament, les grans patrícies no devia ser el cas, però en general, era una societat especialment, que ara diríem, masclista, o podem matisar aquesta afirmació?
Sí, sí, és clar, era un món dominat pels homes, això és així de clar. Vull dir, no ens hem d'escandalitzar, cada cosa s'ha de jutjar en el seu moment. Ara estem, evidentment, intentant les dones surar una mica.
Bueno, el segle XXI serà...
Segle XXI.
Va començar el segle XX.
Almenys per Occident. Sí. Perquè si t'equivoques de Ribera i neixes a la Ribera Sud de la Mediterrània, jo no tinc tan clar, això,
Sí, sí.
Al tanto. On neixes, important,
sí,
no?
Sí, sí.
Vull dir, però això sí, però esclar, tu deies que les generacions... Jo he vist la meva mare. La meva mare demanar la vènia marital al meu pare.
Sí, sí.
Clar, dius,
sí,
escolti, sí. Què és això, no?
Sí, sí.
Per tant, són coses que hem viscut. Sí, sí. Una societat tan avançada com ens sembla la de Suïssa. Les dones van votar als anys 70 del segle XX.
Sí, però van perdre un referèndum abans,
Sí, exacte.
O sigui, a finals dels 50 va haver un referèndum perquè les dones poguessin votar i es va perdre, o es va guanyar per part dels masclistes. Sí, sí. Mirem-ho com vulgueu.
Els homes, gairebé el 70%, van votar que no.
Que no.
60 i escaig.
Sí, fa 50 anys que poden votar només. Esclar, és que estem canviant molt ràpidament. Són uns esquemes que han durat fins diguem, els nostres dies, no?
Sí, sí, desenes de segles.
Exactament. Per tant, la dona romana tenia una posició... Jo m'estimaria més ser una dona romana que una dona grega. Una dona grega sí que no sortia gairebé del gineceu i s'havia acabat la vida. En canvi, la dona romana podia tenir un paper. I, a més, va haver una cosa que, esclar, algú se'n va donar compte, i Juli César també, que calia, sobretot, que la societat avançada, que estava, doncs, amb una èlit determinada, tingués fills. Perquè no tenien fills, hi havia una contracepció molt ben estudiada. Aleshores van fer una llei, una sèrie de lleis per estimular que la gent tingués fills.
La natalitat.
La natalitat. I, per exemple, doncs les dones tenien drets i podien tenir 3 fills.
O sigui, augmentaven els seus drets en funció del nombre de fills que tenien.
I és el que es deia Lius Trium Liberorum, el dret dels 3 fills, Quan tenies 3 fills, per exemple, doncs aquella tutela marital quedava... més dissimulada. Sí. Una esclava, si en tenia 5, podia tenir la seva llibertat. Per tant, vull dir, la promoció de la natalitat va ser una política romana que en aquest cas, diguem, va afavorir els drets de les dones, sempre per via de la, la procreació, eh?
Però això, òbviament, però això vol dir que, en definitiva, els mateixos romans tenien clar que, en bona mesura, la clau de la fertilitat la tenia la dona.
Oh, clar.
Si volia o no tenia... Perquè, si no, no hagués incentivat que les dones tinguessin fills per donar-los uns avantatges, perquè si la clau de fertilitat era de l'home, no els haguessin donat aquests avantatges, no?
Exactament, vull dir, això al llarg de tota la història, des de la prehistòria més remota, com que diu, ha sigut així, sí, és evident, sí. No? Vull dir, per tant, però això va ser un paper important, doncs, que dintre el dret romà va afavorir almenys una possibilitat, doncs, de millora de la qualitat femenina. Ara, vull dir que va estar sumesa, doncs, deien que sempre era una espècie de menor d'edat, no? Estava sumesa al pare, després al marit, no? Vull dir que en aquest cas tenia una dependència. I l'ideal de dona romana era ser perfectíssima, la perfectíssima fèmina, i les dones perfectíssimes, que eren les matrones que vivien a casa, que mantenien la seva virtut com a mínim aparent.
Virtut sexual, ens referim.
El seu comportament digne. No. Aleshores, sí, eren el mirall és perfecte,
dir,
el model que havien de seguir les dones.
És allò que va dir César, no?
Sí, això que deien que és la mujer del César, la dona no solo tiene que ser honrada, sinó no semblar-ho.
Ho ha de ser, però si no semblar-ho.
Sí, perquè fan una acusació a la seva dona als moments d'haver mantingut relacions extramatrimonials, i malgrat que podria ser que no fos el cas, ell considera que això és excessiu, que ha semblat massa que tenia relacions fora de matrimoni, i per tant d'aquí vindrà aquesta frase que no sé si és d'ell, o és apòcrifa, o s'ha creat posteriorment, no, ho desconec.
Bueno, ha arribat fins als nostres dies,
sí, però
vull
no
dir,
sabem...
que en aquest sentit, que, sí. Vull dir, expressis verbis, no sabem com ho va dir.
Sí.
Però bueno,
sí,
que, si... però s'ha anat aplicant, evidentment.
Sí.
I no César amb el sentit de Juli César, sinó del César de l'emperador.
Sí, sí.
Així és com el càrrec, ja.
Sí, sí.
El que passa que no totes les dones d'emperadors van ser tan exemplars, Vull dir, mateix Claudi es va casar amb Messalina, sí, i després amb la seva neboda Agripina no li va sortir gaire bé la cosa.
No.
L'única filla que va tenir August, Júlia, doncs, bueno, va ser un model de tot el que no predicava
August. Sí, però amb el tema de la llibertat sexual, entre les classes altes sempre ha sigut un privilegi, diguéssim, sí, molt reconegut. De fet, això no ha canviat els nostres dies.
El present és igual. Les classes dirigents marquen unes normes que ells són els primers que se les salten.
Sí,
sense
sí.
problemes. En canvi, la moralitat ara diríem de classe mitjana, però realment en aquestes èpoques devia ser, doncs, de classes no tan afavorides, els cavallers i companyia, que devien ser molt més morals en aquest sentit i molt més estrictes que no pas el comportament dels patricis.
Sí, la classe.
No?
El que passa que no sempre els sortia bé la jugada, Això s'ha de tenir en compte. Per exemple, la mateixa Júlia, els seus excessos, coneguts a tota Roma, doncs els va pagar el pobre poeta Ovidi, que va fer l'ars amandi, l'ars d'estimar, no? I que suposo que no li va agradar res, ni a August ni a Lívia, i el pobre Ovidi va acabar desterrat a el que és actualment Romania, a Constança, a Tomis, no? Però després, finalment, també, la mateixa Júlia va quedar desterrada. Vull dir que, tot i ser la filla de l'emperador, única, s'havia passat tant... Que no van poder més, no va tenir més remei a gust, doncs, que posar-hi.
Ja, però una qüestió gairebé política.
Exactament, de dir que estic jo predicant i intentant promoure a través de les lleis, doncs resulta que el model, el contramodel, és la meva pròpia filla, no?
En totes les classes s'aplicava aquesta moralitat de fons, o només ens han arribat textos d'aquesta aplicació a les classes altes?
No, s'ha arribat a textos tant pels autors clàssics, per exemple, Tàcit mateix, el gran historiador Tàcit, els seus annals, doncs, en parla, i després el que a mi m'agrada dir que és el missatge en directe de l'antiguitat, que són les inscripcions. Són les pedres inscrites en llatí amb uns escrits que estan allà igual, de fa 2.000 anys, de fa 1.500...
Aquelles lletres majúscules que
diem
ara...
Exactament, les majúscules, no? Les lletres majúscules, encara que els romans no tenien el concepte. L'epigrafia, que vol dir escrit sobre. És una paraula que sembla molt rara i total, vol dir escrit sobre. Esclar, aquestes inscripcions, perquè els romans tenien alguna cosa de lletra ferit, el missatge escrit, la perdurabilitat dels escrits, scripta manent, els escrits permaneixen, ho tenien clar. I aleshores aquestes inscripcions ens parlen moltes vegades dels problemes vitals, dels problemes doncs que ara li diem violència de gènere, encara que a mi això de gènere no m'agrada res, perquè sempre dic que un silló i una cadira no es baralla.
Sí,
no?
Sí, clar, no és aquesta la qüestió.
És violència de sexe, cuidado, sexe masculí o sexe femení. Pues això està recollit a les inscripcions. I esclar, ho veus? Esclar, no és que diguis que és una cosa molt sabuda i que tothom en parlava, però tenim testimonis directes del que podia passar entre homes i dones. Sempre hi havia, esclar, les inscripcions funeràries, normalment són elogis. Sempre és l'esposa magnífica, l'esposa magnífica i el marit estupendo, no?
Sí, sí. I com s'estimaven.
I com s'estimaven, sí, sí. I que havien viscut sense una baralla. Sine querella.
De tota la vida.
Sense baralla, i ho diuen, però ho hagués de saber, allò. Sí, clar. Per tant, esclar, això ja ho se sap.
Però
ja
que havia altres que no, que ho diuen.
Altres que no, que ho diuen. I són els que diuen, evidentment, no és la pròpia parella, sinó que poden ser els fills, els pares, que diuen com va morir, per exemple, una filla.
Clar. A mans del marit, per exemple.
A mans del marit. Un, per exemple, la va tirar el tíber, ja l'he.
Déu-n'hi-do.
I això, doncs clar, són, diguem, els familiars que volen que quedi un testimoni. I després hi ha coses que arriben a judicis, lògicament, i de classes socials altes. Vull dir que també podien tenir la seva persecució per determinats crims contra les dones. No?
O sigui, que malgrat que les dones tenien un paper jurídicament menor i estaven, diguéssim, per sota dels homes amb drets, estava mal vist el maltracte a les dones. No es podia abusar d'una dona, o sí?
Passa com ara.
Ah, val.
D'acord, Teòricament, no,
Sí, però, la llei però, és però, clara,
fins, però... Però fins fa poc, jo recordo que Espanya deia ple pegado porque ella sabe.
Sí.
Esclar, sí. Això, vull dir, malauradament, ara surt, les coses surten a la llum, no?
Un cantant que ho va dir, jo no sé per què li pego, però ella segur que ho sap. Clar, és una cosa bastant brutal.
Per tant, dius, Déu-n'hi-do, no?
Però jo recordo el món tradicional, almenys el rural, que he conegut, que l'home que pegava la dona és que valia molt poc. Valia molt poc. Mm. És a dir, si no tenia la capacitat masclista de dominar-la per la seva intel·ligència, tot això, en fi... Quina d'això de persona és de que l'ha de pegar, i això ho recordo.
En aquest cas, el món rural anava per davant del món urbà, no?
Sí, sí, perquè clar, la dona participava, no sé si el món romà també participava molt amb les feines, diguem, d'una societat rural, no?
Sí, home, evidentment que sí. I molts oficis doncs, necessitaven, evidentment, la presència i la mà d'obra femenina. Això és així, tant esclava com lliure.
Alguns autors romans clàssics es contradiuen en les opinions que expressen sobre la condició de ser dona. Sobre els beneficis, Sèneca, pensador cordobès, es refereix en termes molt cínics a l'adulteri i arriba a dir que la dona que no enganya el marit és perquè no és prou atractiva. En canvi, a Consolació a Màrcia, un text dedicat a una amiga, abandona aquest to per fer una lloança de la condició femenina.
És que encara hi ha alguna dona que s'avergonyeixi de ser repudiada després que algunes dames de llinatge noble i il·lustre compten els seus anys no pel número dels cònsols, sinó pels dels seus marits. I es divorcien per casar-se? I es casen per divorciar-se? Aquell que no fa notar que té un amant i no passa una pensió a l'esposa d'un altre, les dones casades el consideren vulgar, aficionat als vicis sòrdids i amic de perseguir les criades. És que queda ja algun pudor davant l'adulteri quan s'ha arribat a tal extrem que no hi ha dona que es casi si no és per excitar l'interès del seu amant? La castedat es considera prova de lletjor. quina dona trobaràs tan miserable i tan sòrdida que es conformi amb un parell de mans i que els divideixi les hores del dia? I no n'hi ha prou amb un dia per a tots. Si no s'ha fet conduir en llitera amb un i ha passat la nit amb un altre. Aquell que no sàpiga que de tenir només una mà se'n diu matrimoni és una ignorant o una antiquada. Però qui ha dit que la natura hagi actuat malintencionadament amb els temperaments femenins i hagi reduït les seves qualitats a un límit ben estret? Creu-me, elles tenen el mateix vigor que els homes, la mateixa capacitat per les empreses elevades, quan volen. De la mateixa manera suporten, si s'han acostumat, el dolor i la fatiga.
Això és En Guàrdia.
Doncs estem aquí a l'avantguarda amb la Isabel Rodà i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la condició de la dona en el món romà. Acabem de sentir un fragment de dos textos de Sèneca, un pensador de l'època, parlant de dones. A mi m'ha donat la sensació, no sé si la doctora Rodà o i en Josep Maria Soler i Sabater ho comparteixen, però que és aquest to una mica de condescendència, no? Allò de parlar de la dona amb aquesta... una mica foteta de, com tantes lloances que hem sentit històricament de les dones, que en definitiva no són lloances sinó una manera de menystenir. I no sé si comparteix el doctor Rodà aquest punt de vista de Sèneca. O Sèneca, bueno, potser amb la seva obra és una altra cosa.
No, bueno, Sèneca per mi és un pensador que continua tenint doncs una bona lliçó a aprendre avui en dia, no? Però esclar, ell responia a la societat d'una època. Clar. Cuidado, no podem jutjar
amb el dia
d'avui. Passa que Sèneca també doncs, va caure o va reconèixer al final aquesta espècie de format de la dona que havia de ser, com dèiem abans, perfectíssima. Eh? Totes les virtuts morals que anaven inherents, que es consideraven inherents a una bona matrona romana. També ho va reconèixer. Però, esclar, a part d'això, doncs, aleshores hi havia aquesta manera de veure les dones, que, com hem recordat diverses vegades en aquest programa, no està gaire lluny del que ens passava fins fa dos dies.
I, per tant, diguéssim, és això, fruit de l'època. Una de les coses que sorprèn és el tema aquest de l'adulteri, en què ell comenta que si una dona no és prou bonica, segur que és adúltera també al mateix temps. Això correspon a una mena de burla que fa o respon al que passava a la societat romana?
Bueno, i evidentment que hi havia casos, no? Això era evident, fins i tot doncs, amb els nobles. Tàcit, per exemple, en els seus anals recorda un fet doncs, d'un home doncs, molt ben situat a la ciutat romana que es va enamorar perdudament d'una dona casada. I li va prometre que si es divorciava, aleshores sí que hi havia divorci, es casaria amb ella. I aleshores sí, es va divorciar la dona, però després va resultar que també he trobat un altre pretendent,
que
aquesta
tampoc,
divorciada...
Són coses que es diuen.
Que mira, que li feia més paper, diguem-ho així, no? Aleshores, el pobre amant doncs, va arribar doncs, a l'assassinat boig de gelos d'aquesta dona que li havia fet, diguem, el salt, no? Aleshores, en aquest sentit, vull dir, fixem-se que era la dona, en aquest cas, que jugava un paper una mica ambigu. I l'home va ser jutjat i condemnat al desterrament, eh?
Que era una gran condemna, eh? Ara ens sembla que dius, és una cosa, home, sempre és dolorós. No, és que perdies els béns, perdies el prestigi, perdies la teva possibilitat de fer una carrera, fos menor o major, etcètera.
No, aquest home era un home polític de primeríssima fila, era un tribú de la plebs,
sí, sí,
eh?
Sí, sí,
que primer era intocable, però quan va deixar el càrrec doncs ja va passar per la justícia, i això és el mateix gran Tàcit que ho recorda. Per tant, vull dir que en aquest sentit, vull dir que hi havia, evidentment els adulteris femenins, però les notícies que ens han arribat acostumen a ser normalment de les classes altes. I a l'inrevés.
Clar. Era bastant...
Que...
Com estava vist? Aquella figura de que l'home ja se sap que té les seves necessitats fora del matrimoni i la dona, de mons en guard, que tingui alguna necessitat fora del matrimoni. Això funcionava així? Aquesta visió tan cara ens sona que es posa, eh?
Teòricament, sí. La teoria era aquesta. Ara, com sempre, les teories doncs, tenen a vegades una pràctica una mica diferent.
Fins i tot en podem veure, diguem, gairebé com una representació material, diguem, Empúries, no? La part romana que es veu a l'entrada de la porta que dona cap al sud-est, sí, ho dic bé?
Sí, sí.
Un falo.
Sí,
no,
sí,
però,
sí.
No es veu un òrgan sexual femení, es veu masculí.
Sí, sí,
està gravat allà.
Clar.
Immens, a més.
Que quan la gent passa allà, els turistes, els alumnes, els estudiants, tothom, què és això? I sents allí
professor... És obvi, eh? Vull dir, perquè està molt ben representat.
No.
Que és allò que dius, mira, és un falo... Ai, sí, ara que ho dius. No cal, diguéssim, es veu claríssim.
L'explicació que em dic, tothom hi ha d'anar, lògicament, a veure, l'explicació del guia o de l'historiador, el professor que allà, és extraordinària, perquè està explicant això.
Sí, sí. I Empúries no és un cas únic, era molt normal. Vull dir, clar, la dona era l'aparell generador de vida, eh? Mm. Això és així. Però la força masculina estava representada pel fal·lus. És a dir, que no era només un objecte eròtic, sinó la força masculina.
Sí, sí.
Que, si passem doncs, al llenguatge doncs, mitològic dels animals, és el brau. És la força masculina que fa que la dona pugui procrear. És a dir, que són els dos principis fal·lus. Sí. A tot arreu es portaven penjadets, eh? Vull dir que és un objecte que ara el veiem d'una altra manera, però que a l'època romana tenia un bon significat doncs, de força, de potència.
Sí, sí.
El romà era més supersticiós que religiós, eh? Superstició, ui, mare de Déu. Aleshores, doncs, portaven...
Els genitals masculins representaven això. L'adulteri de l'home, habitualment, tot això sempre és molt difícil de dir, però habitualment es produïa en prostitució o en relacions, diguem-ne, lliures, per fer-ho senzill?
Home, de tot, evidentment, no?
O sigui, el que han recollit els textos, les epigrafies i així, ens donen pistes?
Epigrafia, per exemple, hi ha un cas d'un home que es declara que només va tenir una dona i que aquella dona va ser única i que després de mort no es va tornar a casa més. Això ho diu ell mateix, però és clar.
Sí, però que ho digui és significatiu, més que el fet de que sigui cert.
Exactament, que ho digui és molt significatiu.
Vol dir la que dona... no és l'habitual, si ho diu.
Sí, sí, clar.
La dona, moltes vegades...
És possible que fos cert, més
a més. Se la qualificava d'univira, que només ha tingut un baró. Però, esclar, la prostitució era perfectament doncs, integrada dintre de la societat. És que, esclar, la societat romana l'havia vist en el seu conjunt i la prostitució formava part. Vull dir, hem anat un moment o altre a tots a Pompeia, no? A l'Upanar, per exemple.
A l'Upanar de Pompeia,
no? Per tant, vull dir que era un fet ben integrat dintre de la vida romana, La prostitució, que hi havia doncs, tots els preus i tot el que es vulgui. Va haver una exposició molt maca que van fer fa uns anys al Museu de Badalona sobre el sexe a l'època romana.
Sí. Molt bona, molt bona.
Bona.
No, em sembla que ha anat corregant
en petit format. I va estar l'autònoma, també.
Sí,
va estar l'autònoma
sí.
I tot.
Sí, sí.
En petit format ha sigut una exposició itinerant. Ho va fer molt bé l'Ester Gurri i els del Museu de Badalona. I aleshores, esclar, ho mostraven doncs, de manera impecable. Vull dir, del que era realment el fet del sexe a Roma, on la prostitució, lògicament, tenia el seu paper. Ara, hi havia molts tipus de prostitució. Hi havia la més econòmica, la més tirada, o una prostitució al tanto de gran luxe. O també la prostitució sagrada. És a dir, aquelles dones que...
La prostitució sagrada, això és prostitució?
Sagrada. Perquè era per una divinitat. La protectora de l'amor era la deessa Venus, la grega Afrodita.
Sí, sí.
Aleshores, els temples de la deessa Venus podien ser llocs de prostitució sagrada. I un cas doncs, de santuari molt famós de Venus és la Venus d'Erice, de Sicília, on realment hi havia cultes d'aquest tipus.
O sigui, era una mena de casa de barrets, però sagrat. Era...
Exactament.
Tornaves allí a fer el fet i a més et consagraves a la deessa Venus.
Vull dir que hi havia...
Les seves
festivitats, lògicament, sí. I entrava dintre, doncs, d'uns rituals...
Religiosos,
que això és l'important, eh? Vull dir, per tant, també quan parlem de prostitució... Clar. A veure... De què estem parlant exactament, a quin nivell i a quines finalitats.
Per tant,
no?
Podem considerar que hi havia prostitució ben vista i prostitució mal vista, també, m'imagino.
Sí. O sigui, home, almenys pels adeptes d'aquella religió, aquesta prostitució sagrada estava molt ben vista. Ara, els que no eren adeptes d'aquesta religió també devien riure-se'n una estona, no?
Les dones arribaven a prostituta també, com veiem a la societat actual, la majoria immensíssima per qüestions de marginalitat personal o pública o social. També ser prostituta a la Roma antiga era una feina molt degradant i molt degradada.
Sí, l'últim, diguem, estrat de la prostitució, evidentment, era la punyetera necessitat, com també malauradament passa avui dia. Vull dir que, lògicament, pensem, doncs, al cas, doncs, de les conquestes. Un imperi no es fa petonets, Un imperi es fa amb violència, amb espasa, i després amb institucions i després amb altres coses que tenen el seu caràcter positiu, no? Però, és clar, quan hi havia un dret de conquesta, la dona, evidentment, també ho era.
Uh-huh. Era simplement un botí de guerra. En el camp de la religió, les dones podien assumir un protagonisme i una autonomia familiar poc habituals. Les verges vestals, consagrades a Vesta, la deessa de la llar, eren especialment respectades. Per accedir a la casa de les vestals s'havia de tenir entre 6 i 10 anys. Cada vegada que hi havia una vacant, el pontífex màxim seleccionava 20 donzelles i per sorteig en sortia escollida una. Les verges vestals podien fer testament i disposar dels seus béns sense la intermediació de cap tutor. El servei durava 30 anys, durant els quals, això sí, havien de mantenir el vot de castedat.
Clàudia, enhorabona. El pontífex màxim t'ha seleccionat com a nova sacerdotessa a la casa de les vestals. Benvinguda.
Moltes gràcies. Que puc anar a veure el pare i la mare?
La teva família ara som les vestals. Oblida't dels pares, que ara tens una missió molt important. De nosaltres depèn que el foc de Vesta cremi sempre per garantir que la nostra ciutat sigui perpètua.
La mare me n'ha parlat molt d'aquest temple.
Juli Cèsar també en parla molt del nostre temple i per això ha dipositat el testament aquí, perquè sap que ningú no gosarà violentar les serventes de la deessa. Però vinga, prou de xerrar. Ara t'has de canviar de roba. Aquí tens un vestit més auster.
La mare diu que no voleu que ens pintem. A mi m'agrada pintar-me la cara.
Ni parlar-ne. Ves molt en compte. Si mai intentes insinuar-te un home, estaràs cometent un sacrilegi imperdonable, igual de terrible que un incest. Aquesta falta només es podria pagar amb la mort. A la noia que cau en tal coqueteria se l'enterra viva i quedarà condemnada a cremar amb els déus de l'infern. En canvi, si et comportes com esperem de tu, aconseguiràs un poder i un respecte que altres dones no poden ni somiar. En guàrdia, amb Enric Calpena.
No sé si dir, doctora Rodà, que pobres nenes o quina sort que tenien aquestes nenes que arribaven a vestals. No ho sé, és difícil. Jo no sé dir-ho.
Home, des del punt de vista contemporani, pobres nenes, potser no. Però, esclar, eren noies d'un estrat social important, I aleshores el que passa que havien de passar 30 anys verges i el perdre la virginitat doncs era castigat d'una manera severíssima amb ella i el seu amant, el tanto, Aleshores...
Severíssim què és? Pena de mort?
I amb suplici, l'home, No era poca broma. Per tant, en aquest sentit, ser vestal doncs, tenia la seva entrega dificultosa. Al cap de 30 anys, si volien, es podien casar, però si és clar, sí, en aquell moment es tenien 45 o 50 anys, ja la cosa havia passat, se'ls havia passat l'arròs.
L'esperança de vida era molt diferent.
Aleshores, les vestals tenien, doncs, ara tenien un poder real. Van ser depositàries del testament d'August, per exemple, vull dir, ho tenien, en aquest sentit.
Sí, gran prestigi.
Un gran prestigi, un enorme prestigi. La seva seu del Col·legi de les Vestals està al centre del Fòrum de Roma. Al tanto, vull dir que...
Això vol dir que tallaven el bacallà amb termes polítics, també?
Home, podien jugar doncs, un paper important, perquè eren això molt considerades, això sí, consideradíssimes. Vull dir, per exemple, quan una vestal ensopegava per casualitat amb un condemnat a mort, aquell condemnat a mort s'alliberava, sempre i quan la trobada fos casual, evidentment, no? Però vull dir que dius, bueno, i quanta gent va acabar morint com a vestal que no havia complert el seu ofici? Màxim una vintena al llarg de tots els segles. Vull dir que anaven molt en compte, sí, sí. I sobretot perquè sabien, ella era tan petita, pobrissona, no, però després la seva família el que s'hi jugaven, eh?
I tenien alguna autoritat per damunt? Alguna persona que fos l'equivalent d'un papa o una cosa així?
No, la va estar al màxima. La vestal màxima.
La mare superiora, diria.
Exactament, la mare superiora del convent. Vull dir, amb un poder no discutit.
Però llavors, tot això era poder femení pur i dur, perquè realment no... I això sí que estava ben considerat. No hi havia problema, ningú trobava pegues a que un grup de dones tinguessin un àmbit determinat, òbviament no era tan gran potser com d'altres, però en els quals ostentaven poder. No?
Era una institució tradicional i indiscutible, diguem, i molt ben considerada. Si passava el Gala o el Col·legi de les Vestals era cosa nefasta per Roma, eh? I, per tant, ho tenien doncs, realment com una cosa assumida des de tots els punts de vista. És el que dèiem al principi, que la religió va ser un dels camins en els quals la dona va poder exercir un cert tipus de poder. Al màxim eren les vestals. Imagina Roma, cuidado, eh? Per exemple, a Tarragona, doncs hi havia la flamínica, la sacerdotessa. Però les inscripcions, aquests missatges en directe a l'antiguitat, ens diuen que eren les esposes dels flàmines, dels sacerdots. Tot quedava a casa.
Un cas únic de presència d'una dona en la literatura clàssica romana és el de la poetessa Sulpícia, que expressa els seus sentiments sense intermediaris. Sulpícia era una noia de classe alta, filla d'un orador, i va viure a la Roma d'August. Se'n conserven 6 poemes d'amor que no ens han arribat sota el seu nom, sinó inscrits en el corpus d'obres atribuïdes a Tíbul. En aquests poemes, Sulpícia exhibeix l'amor per Serint i es mostra contrariada pel fet que l'oncle i tutor, Masala, se l'emporti fora de la ciutat i l'allunyi del seu amant.
A la fi m'ha arribat l'amor. I és tal que ocultar-lo per pudor, abans que despullar-lo davant d'algú, pitjor reputació em donaria. Citarea, vençuda pels meus precs, me'l va portar i me'l va col·locar en el meu sí. Complí Venus les seves promeses, que expliqui les meves alegries qui digui que no en va tenir de pròpies. Jo no voldria confiar res a tauletes segellades, no sigui que ningú abans que el meu amor em llegeixi. Però m'encanta haver pecat contra la norma, m'enutge a fingir pel què diran. Vam ser l'una digna de l'altra. Que diguin això. L'aniversari odiat s'acosta. Que trist de celebrar serà en el camp enutjós i sense serint. Què hi ha més grat que la ciutat? És apropiat per a una noia una casa de camp i el fred riu en un lloc d'Arezzo? Descansa d'una vegada, Masala, que et preocupes massa per mi. De vegades, parent, no són oportuns els viatges. Te m'emportes, però deixo aquí ànima i sentits, encara que tu no permetis que sigui la meva voluntat. Per tu no sigui jo, llum meva, una ànsia tan ardent com sembla que vaig ser fa uns dies. Si alguna falta vaig cometre, ximple en el meu excés de joventut, de la que confesso que me'n penedeixo més, és d'haver-te deixat sol ahir a la nit, desitjant dissimular la meva passió ardent.
En guàrdia.
Que bonic, no, doctor Rodà, això que acabem de sentir d'aquests poemes i d'aquest personatge tan particular, la Sulpícia. Com és que es va descobrir que no era Tíbul qui havia escrit aquests poemes i no pas Sulpícia,
bueno,
dona?
Hi ha una gran investigació al darrere. Vull dir, per arribar a difondre una cosa s'ha d'investigar molt bé, com ho sabem, sí, per tots perfectament, haver investigació de base. I aleshores, aquesta investigació de base ha fet, per exemple, Eva Cantarella, que és una estudiosa italiana que s'ha dedicat molt a la dita qüestió de gènere, no? I aleshores doncs, ha donat a ella totes les fonts de com s'ha anat trobant doncs, que no era ell, sinó era ella. La poetessa, no? Però, és clar, era una poetessa filla d'un orador romà de l'època d'August. Hòstia, parlant, tornem gran, a trobar-nos a les altres, gran, al nivell, no? Aleshores, vull dir, esclar, és un tema, sobretot que ara interessa moltíssim, treure aquests exemples, i que té una llarguíssima tradició. I a la pàgina 181 d'aquest llibre de l'Eva Cantarella, que es diu Passat Pròxim, dones romanes de Tàcita a Sulpícia, doncs t'explica tota la història i com s'ha esbrinat el...
l'entrellat
de la,
de la, era una dona
de la
i no...
qüestió.
Això em porta al cap el fet de que una de les coses que fins al segle XXI, pràcticament, segle XX, ha passat claríssimament és que les dones gairebé no tenien nom propi, sinó eren les dones de... això també passava a Roma, les dones dels grans dirigents tenien, algunes d'elles, gran poder, gran influència, Lívia sobre August, o les dones de César sobre César, o la filla de César sobre Pompeu, la Julia. Aquestes dones tenien més poder del que potser els textos inicialment ens diuen?
Sí, tenien poder. Potser s'han començat a anomenar la dona de més poder de Roma, que va ser Lívia. L'última esposa d'August, que no li va donar a fills, però que realment el tenia molt marcat, diguem-ho així. Per tant, va ser un poder, no sé si diria a l'ombra, o al costat de l'emperador. Un poder enorme. Fins i tot, doncs, per exemple, Tàcit doncs, li dona la fama d'enverinadora, tot allò, ella volia que el seu fill Tiberi fos l'emperador i anava eliminant els altres candidats.
Inclús diuen que va eliminar el mateix August, cosa que és molt discutible, però en tot cas...
Que si les figues no les figues. Sí, però en fi, vull dir, en aquest cas ella coneixia bones enverinadores, això era segur. Sí. I esclar, és molt curiós que tots els que podien ser candidats a succeir el seu marit August, doncs es perdessin pel camí.
Quina mala sort,
La mala sort, és que les coses, allò que dius, bueno, potser no tots va ser ella, però...
Però ella hi va contribuir, almenys, allò moralment, a que això passés.
Per tant, imagina
que
quin poder fàctic podia tenir, no? Per tant, sí que hi havia, evident, les dones de... Doncs, tenien un paper important i, com a tals, eren respectades. Després, les dones també hi havia... Sobretot això passa molt a Hispània, a la rica bètica, més o menys, Andalusia, diguem-ho així, grosso modo. Vull dir que les dones podien ser molt riques, i per fer-se veure, ja no com a dones, sinó elles mateixes, donaven grans espectacles, grans donacions a les seves ciutats. I aleshores, clar, els hi feien els monuments oportuns. Quan aquests monuments s'han conservat, doncs sabem què van fer. Per tant, també elles mateixes podien tenir, per la via del mecenatge o de l'abergetisme, si volem, doncs un paper reconegut dintre de la seva societat. I això, doncs, l'epigrafia d'Hispània ens dona molts exemples.
Un personatge, i és un moment, a més, molt, relativament molt ben documentat dins de la història de Roma, és la transició de la República a l'Imperi, i potser el personatge clau és Juli César, encara que n'hi ha d'altres, diguéssim, però César, com a mínim, el més fascinant que ha fascinat més a tothom, diguéssim. El paper de les dones a la vida de César també és molt important, amb diverses dones. És la seva mare, les seves dones, la seva filla, diguéssim, tot... És un paquet que realment potser sí que és significatiu de potser el personatge més famós de la història de Roma, no sé si el més important, però el més famós segur, estigués sempre rodejat i amb una relació molt directa amb dones de poder.
Sí, sí, la Cleopatra.
Exacte, aquesta me la deixava.
Que no és la Liz Taylor, amb la seva perruqueta ben posada. Vull dir que era una grega. Però vull dir que, esclar, va tenir moltes relacions importants. Fixem el nom important de César. Va quedar com a sinònim d'emperador. I encara, Xà de Pèrsia és César. Tsar de Rússia és César. Kaiser Alemanya és César. Vull dir...
El
nom ve d'aquí. Per tant, una persona doncs, realment fantàstica, de transició entre república i imperi. Després ve August, que és la persona ideal en el moment propici. Portaven anys de guerres civils.
I ho tranquil·litza tot.
De guerres civils. I, esclar... Bé, i quin déu ens ha donat aquesta pau, diu Virgili? El déu és August, Per tant, és clar, César és el personatge que dona pas després a lo que serà l'imperi romà.
El déu que ens van ara és Cronos, que vol dir que se'ns acaba el temps, no tenim més temps, hem de resar Cronos ara. Isabel Rodà, moltíssimes gràcies per haver vingut un altre cop aquí a l'Enguàrdia a explicar-nos un altre fragment fascinant del passat de Roma. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i sempre que vulgueu.
I tant, nosaltres encantats. Josep Maria Soler i Sabater, moltes gràcies, no tenim més temps. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnic, Manel Bernat.
I amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Cristina Serra i Dolors Sans.